oferint unes garanties d'èxit dins el sector de la imatge personal.
CIC Acadèmia Llongueres, un camí fàcil en el món laboral.
Per a més informació, visita'ns al carrer Maragall 31, telèfon 973-280417, Lleida.
O visita la nostra web cc-llongueres.com.
Concentració, habilitat, precisió. Gaudeix de les sensacions de prendre un arc, posar una fletxa i disparar. Club de Tir amb Arc Pardinyes. Vine a practicar un esport a l'aire lliure en un entorn natural i que enamora grans i petits. Club de Tir amb Arc Pardinyes. Més de 25 anys fent esport. Estem a l'Avinguda Pearson sense número, al costat del camp de futbol de Pardinyes. Per més informació, arcpardinyes.com.
El Lleida millor que mai. Cada dimarts, després del butlletí de les 5 de la tarda, l'Albert Rami desplega tot el seu coneixement i energia oferint-nos consells i remeis per tenir cura de la salut. Fes la teva consulta en directe trucant al telèfon 973-87-0007. 973-87-0007. Els remeis del Rami. Cada dimarts, el Lleida millor que mai.
Cinc de la tarda i 12 minuts d'aquest dijous, moment per parlar de cuina, novament aquí al Lleida millor que mai, amb l'Enric Millà, del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer. Enric, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El tenim avui novament a través del fil telefònic per comentar diversos aspectes de l'actualitat gastronòmica, com per exemple aquesta nova edició, que ja és la 28a d'aquest concurs de joves cuiners Àngel Moncusí.
Correcte, que serà el proper dilluns, dia 6 de març, aquí a l'Escola de Hostaleria. Crec que és un dels concursos, dels pocs concursos que queden de joves cuiners a nivell de l'estat espanyol, no? Aquest any està integrat, s'ha creat una miqueta la dinàmica. Normalment sempre s'acostuma a portar dintre del jurat doncs cuiners estrelles Michelin de fora de les Terres de Lleida. En aquest cas s'ha escollit com a jurat en Xix Castanyo, de Malena, de Gimeneix, a la Farai, del Fogony de Sort, i a Joan Castanyer de la Boscana de Bellvís, no? Uh-huh. Bàsicament, tres cuiners amb estrella que tenim a les Terres de Lleida, doncs, i donar-los una mica d'aquest ressò, no? I sobretot pel fet que els alumnes de l'escola vegin que també a les Terres de Lleida hi ha molt bona gastronomia, no?
Molt bé.
I juren amb Albert Capdevila, que va ser la guanyadora de l'any passat, sempre guanyador de cada any, doncs el que fa és repeteix com a jurat l'any següent. I a part d'això hi ha un jurat tècnic i bàsicament la idea d'aquest concurs és que es presenten 15 cuiners, ja siguin de l'escola d'hostaleria o no, de menys de 28 anys, i el que fan bàsicament és el fet de participar en un plat principal i després unes postres. La idea és aquesta, el fet de després tenir el millor plat seleccionat, no? Antes el guanyador rep un sopar per a dues persones en un restaurant de tres estrelles Michelin de l'estat espanyol, i a diferència, per exemple, de l'any anterior, que es va fer el que és a la llotja, el que és bàsicament el sopar, doncs aquest any s'ha decidit fer la mateixa, bàsicament a la mateixa escola, però amb una diferència principal. S'han agafat les societats gastronòmiques lleidatanes, com és el Cuiners, la Xicoia, Food and Food, Noguera Cuina i Àpat, i junt amb l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, i bàsicament es tracta de fer un menú degustació i que cada col·lectiu farem un petit plat. Jo participo en aquest cas com a representant de Noguera Cuina.
Mm-hmm. En aquesta ocasió el sopar de lliurament de premis està obert a tot el públic.
Està obert a tot el públic. Crec que demà és l'últim dia per apuntar-se.
Molt bé.
No, si no ho tinc mal entès. I per un sopar de 30 euros, jo antes durant el sopar es revelarà qui ha sigut en aquesta edició, doncs el jove cuiner que ha guanyat aquest premi, Àngel Moncusí.
Molt bé, perfecte. Serà el proper 6 de març, la 28a edició d'aquest concurs Joves Cuiners Àngel Moncusí per a menors de 28 anys, has dit?
Correcte, 28 anys, i poden participar ja siguin alumnes o gent que estigui treballant, diguis, en qualsevol restaurant.
Molt bé, doncs no us ho perdeu, i si voleu assistir doncs al lliurament de premis d'aquesta edició, d'aquesta nova edició d'aquest premi de joves cuiners, doncs sapigueu que queden poques hores per apuntar-s'hi, i serà a les instal·lacions de l'escola d'hostaleria
de l'escola
de Lleida.
Ja, també a partir sí, a partir de les 4 de la tarda també està obert al públic el que és la presentació, on cada alumne explica davant del jurat el plat que ha fet i el jurat deguste, no? Després és un acte que normalment no acostuma a anar-hi molta gent, però sí que és interessant, sobretot gent que es dedica al món de l'hostaleria, perquè moltes vegades veus a nois molt joves que es fiquen nerviosos davant d'un jurat tècnic, però veus una mica les presentacions i veus realment la... que actualment dintre de la joventut hi ha un nivell gastronòmic molt alt.
Molt bé, doncs és un esdeveniment doncs, d'aquí, de casa nostra, que calia doncs, ressenyar i ho han fet. Aquest proper dilluns, 6 de març, se celebra aquesta nova edició del concurs Joves Cuiners Àngel Moncusí, de Lleida. Anem amb qüestions interessants del món de la gastronomia. El nostre assessor gastronòmic de tant en tant doncs, ens fa el recull d'alguna notícia curiosa i aquesta doncs, realment ho és. Un nou sistema per a preservar les botelles de vi que quan anem doncs, a algun restaurant doncs, queden mig buides o mig plenes i se'ns ofereix la possibilitat d'endur-la, però ben tapada. Com ho fem?
Ben tapada o per casa. Bé, és wine condoms, és, diguéssim que fora la protecció per a mans de vi, no? És un sistema que ha creat molt la curiositat i realment, quan hi penses, no és que sigui una cosa molt de l'altre món, però ha sigut superben des dels Estats Units aquest Nadal, no? Aquest passat Nadal. Bàsicament la idea és aquesta, doncs basant-se en la idea d'un preservatiu, doncs el que fan és i bàsicament ben embolicat de la mateixa manera, el que es tracta és, diguéssim que fora una forma molt pareguda i d'aquesta manera aconsegueixes tapar el que és directament la botella sense que abuti, això moltes vegades ens ajuda també a l'hora de molts dels taps clàssics, ens trobem que a l'hora de ficar-los a la nevera no ens entren, no? D'aquesta manera el que s'aconsegueix és que sigui molt fàcil i és d'aquests enginys que dona la possibilitat de tornar-los a utilitzar moltíssimes vegades.
Molt bé.
Jo suposo que per la forma, per l'envoltori, que recorda el que és un típic preservatiu, no? I has aïllat les ampolles de vigua en condom, ha sigut un èxit total, no? És un plàstic negre que s'ajusta i es desplega. I s'adapta, ja sigui tant una botella de vi com de cava, etc. Està fet de cautxo 100% i fàcilment reutilitzable. Doncs són d'aquestes coses curioses que a vegades com a fer un regal amb un amic sempre pot ser divertit la cara que farà, no? Són d'aquestes notícies que no té molta rellevància, però la veritat és que és una idea molt bona i ha sigut un superèxit.
I tant. I a més es poden transportar fàcilment, perquè es poden portar a la cartera o a la bossa de mà.
Sí, l'important és no confondre's,
sí, i tant que sí. Molt bé, doncs és curiós aquest enginy de wine condoms per protegir i per preservar doncs, les ampolles de vi o de cava. Parlem d'un altre tema, el preu del salmó, que es veu que està pels núvols.
Sí, és una cosa que suposo que moltes persones que normalment acostumen a fer la compra ho veuran, no?, que fa uns anys enrere, i no estem parlant de fa gaires anys, el salmó era un producte que estava a la peixateria, doncs a 4 o 5 euros, i els últims anys està pujant moltíssim, no? I investigant una mica a què era degut, normalment moltes vegades que penses que aquestes pujades de preu venen relacionades, doncs, que són cap d'any o tot això, no? Doncs no, es tracta d'un paràsit marí que és de la mida d'una aspirina, que és conegut com el poll del mar o poll de salmó, concretament es concentra a Escòcia i Noruega, on hi ha la majoria de les granges de salmons, i el que ha fet aquest poll de mar és que està destruint aquestes granges de salmons, i per això s'ha vist el que és aquest increment extraordinari del preu del salmó, no? Tenim que tenir en compte, per exemple, que el país que encapta la producció mundial de salmó, com és el Noruec, s'ha vist reduïda amb un 5% respecte a l'any anterior, no? Però la caiguda global ha sigut fins i tot fins al 9%. Què significa això? Doncs que degut a aquest paràsit ens trobarem que el preu del salmó possiblement continuarà pujant. La veritat és que és molt difícil destruir-lo. És un tipus de bacteri que ja es coneixia des de fa molt temps i que s'estan trobant amb aquestes granges de salmons i que realment aquest bacteri ho coneixien des de fa mig segle, però el més comú per tractar-ho és ficar un benzomat d'amamecetina tindrà, no?, un plagicida que s'alimenta del salmó. Aleshores, l'alimentar-se el que fa és enverinar aquest poll de mar i aconseguir realment que destruir-lo, no? El que s'està fent és pujar-ho. Clar, això també realment preocupa. El salmó és un dels peixos més contaminats que tenim al mar, amb més paràsits, i si a més el que estan ficant és plagicides amb aquests peixos, sempre de donar aquest toc d'alerta degut al seu consum, no?
El fa poc atractiu, eh? El fa poc atractiu.
Sí, poc atractiu, i això en aquest cas es troba molt menys present en el que és amb el salmó salvatge. Lògicament el preu és molt més car.
Val, perfecte. Doncs atenció, aquesta plaga d'aquest poll que afecta, que infesta els salmons i que fa, doncs, això, que hagi minvat la seva producció a nivell mundial i també, doncs, això, que s'hagi encarit el seu preu. Més qüestions, Enric. Tenim el sucre que, vaja, és un problema a nivell mundial i les autoritats sanitàries cada cop en són més conscients, però és que el sucre és difícil d'esquivar perquè el tenim per tot arreu, a tots els productes que hi ha al mercat, no? Gairebé en tots, i fins i tot en aquells que et dius no pot ser que aquí hi hagi sucre, doncs també n'hi ha.
Correcte, hi hem parlat moltes vegades de les begudes ensucrades, que es pretenia ficar els impostos, no? Però un últim estudi fet, per exemple, a Irlanda, en revela que el 56% dels productes alimentaris d'un supermercat contenen sucres afegits, no?
Més de la meitat, més de la meitat, 56%.
Aleshores, això, la veritat és que és alarmant, no? I moltes vegades no percebem com a productes molt ensucrats, però no tenim aquesta sensació que sigui un producte ensucrat, no? I, lògicament, quan estem parlant de coses dolces, ho tenim assumit, però molts productes processats que realment no és que continguin sucre, sinó que contenen aliments vegetals, que contenen xarops de blat de moro, fructoses, mels i altres tipus d'endolcidors. Fins al punt que poden, per exemple, alguns d'ells fins a contenir 12 terrossos de sucre per cada 100 grams de producte. És realment un disbarat, no?
Una proporció molt elevada.
És molt, molt elevada. Això, per exemple, ens trobaríem amb una cosa que és molt curiosa, com són les verdures. Les verdures que, per exemple, venen en llauna, podríem parlar de la col vermella, lògicament tot el país que s'ha fet és un producte que s'ensumeix molt, i ja té 10 grams per cada 100 grams de producte. O imaginem-nos, per exemple, una salsa barbacoa, no? La mitjana de les 42 salses analitzades equivalen a 30 grams, uns 7 terrossos de sucre per cada 100 grams de producte. Doncs imaginem-nos que això significa, no? Bàsicament és el fet aquest, que moltes vegades hem de llegir aquestes petites etiquetes dels productes que contenen i aquest tipus d'endolcidors, i més sobretot quan estem fent règims, doncs aquestes. Aleshores, jo sempre una de les coses que recomano amb el tema de verdures és sempre que podem treballar amb verdures, perquè serà molt millor per a nosaltres i per a la nostra salut.
Molt bé, doncs, molt de compte. Mirar bé l'etiquetatge per no trobar-nos sorpreses agradables amb aquest alt contingut de sucre afegit que porten, doncs, això, més de la meitat dels productes que trobem al supermercat. Enric, anem ja amb el menú per a avui. Comencem amb unes xips de cale. Què és això?
Bé, la cale, crec que l'últim dia vam estar parlant, si no recordo malament, de les dietes flexitarianes, etc. Sí. La cale és un tipus de col que s'ha ficat molt, molt, molt de moda en els últims anys. És una col que normalment s'associa sobretot a la dieta americana, però, curiosament, jo, per exemple, que treballo amb el que és amb molts productors ecològics d'aquí de les Terres, Terres de Ponent, doncs hi ha molta gent que l'està fent. És un tipus de col rissada, per dir-ho d'alguna manera. Quan nosaltres pensem en un tipus de col de rissada, que possiblement si anem a algun mercat de pagès en veurem, són uns cols que són molt rissades, com si fossin uns espigalls, i se'n diu cale. I a l'hora de cuinar-lo és curiós, perquè jo fins i tot l'havia provat al restaurant, ha fet pinxats, i el gust és peculiar, però una forma molt, molt fàcil de fer-la i trobar, doncs, un punt divertit fer amb els xips, no? I la veritat és que és molt fàcil, es tracta de fer un deshidratat. Quan moltes vegades parlem de fer deshidratats al forn, depèn dels productes, hem de tindre el forn a molt baixa temperatura durant moltes hores. En aquest cas, el cale té molt poca aigua. Antes l'únic que tindríem de fer és rentar-lo bé, tallar l'interior, la tija interior, ficar una miqueta de sal i pebre, i el que fa, el típic spray, ficar-hi oli i vaporitzar una mica, una miqueta només per damunt dels cols, perquè no tingui un excés d'oli. I el que faríem és hauríem precalentat el forn a uns 180 graus, de temperatura, i ho deixem coure 8 o 9 minuts. I automàticament tindrem uns cols totalment cruixents, que seran com unes xips de patata, que és el que ens recordarà després d'hores es poden consumir, sí, fins i tot a l'hora d'espensar-ho, i podríem fer compres de vermell, dolç, una curcuma o qualsevol altre ingredient, no? Mm-hmm. Però tindrem unes xips que ens faran un plat visualment molt aeri, o sigui, la sensació que està cruixent, que ens agrada molt a boca, i bàsicament agafaríem una salseta de formatge per acompanyar-ho, com si suquéssim unes xips de patata amb una salseta de formatge, però amb un ingredient com és el kale, que és d'aquests aliments que en diuen que són els superaliments, no? Doncs amb moltes propietats, i crec que és un tipus de col que val la pena provar, encara que és d'una cultura totalment diferent, però hi ha molts productors de les terres de Ponent que ja estan fent.
És una manera atractiva, diguem, d'introduir un producte nou i, com dius tu, doncs amb moltes propietats. I seguim amb un pastís de truita de riu.
Sí, pensant una mica en el que és a... Moltes vegades, quan estem parlant de la truita de riu, és d'aquests productes que l'associem a la Navarra, doncs, que és aquest producte embolicat amb una miqueta de bacon a dins i fregit, i no sabem moltes formes de cuinar-lo, no? Perquè ens sembla esperat en salmó, però té menys sabor. I en aquest cas, quan diem pastís, ho diré entre cometes, és buscar un concepte totalment divertit, que és agafar l'endívia, que normalment la fem bàsicament per a manilles, i el que faríem és agafar, deixem el que és la truita de riu, sense cap espina, fem dos filets, i el que faríem és amb aquestes endívies les marcaríem amb una paella, amb una miqueta d'oli d'oliva i sal gruixuda, i les ficaríem de base amb una bandassa de forn. Damunt ficaríem aquests dos filets de truita. Normalment la truita de riu és molt fineta i en molt poc temps les tindrem preparades, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, una miqueta d'oli, i ficaríem una miqueta de formatge esmicolat, però jo li recomanaria un formatge blau, en aquest cas, o podria ser un formatge Camps, i amb el forn prèviament calent. El que fem és ho fiquem al forn uns 10 minutets, 12 minutets, el temps just perquè se'ns pugui aquesta truita, l'endívia que ja prèviament l'haurem brassejat i el formatge s'infestarà. Aleshores es tractaria de ficar-ho al centre del plat i ja tenim el que és les endives de base, la truita ja fornejada amb aquest formatge blau, i agafaríem unes maduixes, les tallaríem molt finetes i les ficaríem per damunt. I el contrast de l'acidesa de la maduixa amb el formatge blau, amb la potència, l'endívia brassejada de la truita de riu, ens quedarà un plat totalment sorprenent, visualment molt atractiu i contrast de sabors que no deixarà indiferent a ningú.
Pastís de truita de riu amb endívies brassejades, formatge i maduixes. I tot plegat, doncs, ho arrodonim amb unes postres, avui amb uns canelons de carbassa.
Correcte, la carbassa és un altre producte que també encara estem en temporada. I, bàsicament, amb dos productes del mateix color. He buscat aquí un binomi per enganyar una miqueta, que és l'aspecte visual. El que faríem, bàsicament, és agafaríem una carbassa, la pelaríem, la bulliríem uns 10 minutets, amb una punteta de sucre, molt poc sucre, perquè si és una carbassa dolça ja en tindrem més que suficient. Una vegada la tenim bullida, reservem una miqueta d'aigua, un 10% aproximadament, i passem per un tub de cuina o un túrmic i ho triturem, i ho pesem. I el que faríem és, com que encara tenim aquest puré de carbassa dolç calent, és per cada quilo de producte afegiríem aproximadament uns 10-12 grams de agar-agar, i el que faríem és tornar-ho a fer bullir. L'agar-agar és un tipus de gelatina, també ho podríem fer en cuis de gelatina, però hem de treballar-ho molt ràpidament, no? I el que fem és ho estirem amb una estafata de forn, que ens quedi ben planet, com si ens quedés un carpaccio, per dir-ho d'alguna manera. Una vegada ja ho tenim fred, el que faríem és tallar-ho amb una forma rectangular, i el que faríem per un altre costat és agafar unes mandarines, les caramelitzem amb una miqueta de sucre, molt poquet, i les triturem amb nata. Una vegada ja ho tenim triturat, ja tenim la dolçor de la mandarina, un pelet, una miqueta de xilesa, i aquesta, la nata, la crema de llet, el que faríem és passar-ho per un colador i ficar-ho per un sifó. En cas que no tinguem sifó, el que podríem fer és deixar-ho refredar en refredat i muntar-ho amb les típiques varilles, no? I llavors el que farem, quan tenim aquesta mousse de mandarina muntada, enrotllim aquests canelons i ho servim al plat, no? Tenim un contrast de dos productes que, depèn del color que li donem a la mandarina, quasi ens semblarà el mateix, no? I l'aspecte visual d'un caneló de carbassa amb aquesta espuma de mandarina, tindrem totalment un postre fantàstic. Fins i tot hi podríem afegir unes línies de iogurt per damunt, per donar un toquet d'acidesa, i postres diferents, tot carbassa com a ingredient que normalment no tenim a les postres, i que serà fantàstic.
Molt bé. I anem ja, doncs, a conèixer quina és la proposta pel que fa al beure per acompanyar aquest menú que avui ens proposes. Es tracta d'un vi blanc de la DO Tarragona.
Correcte, és la Poca Vergonya 2017. És un vi blanc que està elaborat a la Ribera d'Ebre, està elaborat amb macabeu, garnatxa blanca i un petit percentatge de moscatell. És un vi blanc, bàsicament, que és, en aquest cas, el Poca Vergonya 2016, i he treballat el que és l'Ajuntament de la Ribera d'Ebre, amb petits ancillers de la zona, i he elaborat aquest vi tan curiós, no? El resultat final és un vi blanc, fresc, molt divertit, molt jove, molt innovador per el que és la zona de la Delta Tarragona, no? I bàsicament està fet per un consumidor jove, o sigui, perquè és per jovent, que normalment no està acostumat a prendre vi, doncs per introduir-lo, i especialment pel públic femení, no? Aquest toc de dolçó acostuma a agradar molt, i crec que ens queda fantàsticament en l'estil de cale, el que és el pastís de truita, els canons de carbassa, no? Tenim plats molt suaus, un vinet blanc, ben fresc i jove, i fàcil de veure, ens encaixarà perfectament. I més tinguem en compte que tenim formatges que ens aporten aquest confort als dos plats principals.
La Poca Vergonya 2016, un vi blanc de la DO Tarragona, que és el que ens proposa avui l'Enric Millà, del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer, per acompanyar aquest menú que ens ha descrit. Enric, moltes gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada escoltar-te, però ens agrada escoltar-te més quan ens tenim aquí als estudis de Uaburrada, sí, perquè és millor una mica la qualitat. Preguem als nostres oients que ens disculpin, perquè potser la qualitat de la conversa no ha estat l'adequada, però vaja, era interessant el que estaves explicant. Nos mirarem el proper dia de fer-ho aquí en directe. Gràcies, Enric.
La propera vegada segur que sí. Perfecte, moltes gràcies.
I fins a la propera.
Fins a la propera.
Adéu.
A 1-1, Lleida millor que mai, amb Joan Pere Roca. Montbaga Buch Bar Construccions. Estructures